Són les 8 del vespre. Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
L'any 2001, amb el descobriment dels manuscrits perduts d'Ars Notandi, Ars Electionis i Alia Ars Electionis, Llull és reconegut com el descobridor del mètode de Condorcet, que va ser redescobert durant el segle XVIII pel marquès de Condorcet. A més, Llull és reconegut com un pioner de la informàtica per la seva influència sobre Gottfried Leibniz. Durant el segle XVI es va manifestar un gran interès per l'obra de Ramon Llull, originat pel reformisme de Felip II. En aquest context s'inicià el procés de beatificació de Llull, però va ser interromput el 1750 pel papa Benet XIV, perquè es va qüestionar l'ortodoxia de la doctrina de Llull degut a la influència que encara tenien les tesis antilullistes de Nicolau Eimeric, un frare dominic inquisidor del segle XIV. Nicolau Eimeric havia dictat l'existència de més de 100 heresies en els textos de Llull i les va incloure amb el seu Directorium Inquisitorum, manual de l'inquisidor, però el 1911 els bisbes i teòlegs catalans van advertir la necessitat de rehabilitar el Llull. Les aportacions recents del teòleg Josep Pere Arnau, especialista en l'obra de Llull, que ha recollit totes les falsificacions amb què Eimeric va construir les seves tesis, ha permès eliminar els obstacles per reiniciar el procés de beatificació de Llull. Així, l'estudi elaborat per Josep Pere Arnau i pel teòleg mallorquí Jordi Gaià elimina els dubtes anteriors i han estat acceptats per la Congregació de les Causes dels Sants de Roma. El postulador de la causa de beatificació és el sacerdot mallorquí Gabriel Ramis. No obstant això, hi hagué des de la seva mort una veneració popular per Llull, a qui es considerava erròniament màrtir. Això va fer que se l'anomenés beat, títol que, tot i no tenir, es va popularitzar i va passar a calendaris i almanacs, on es manté encara de tal manera.
Amic i amat, any Ramon Llull. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. Aquest diumenge la jornada electoral es viu a Ràdio Estel. A partir de les 2 de la tarda seguirem el desenvolupament de la jornada per no perdre detall de cap titular. Participació, previsions, informacions d'última hora i molt més. I a les 8 del vespre, programa especial electoral amb Ignasi Miranda, amb els resultats i les reaccions. Aquest diumenge, les eleccions catalanes a Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares, y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Yo quisiera ser civilizado. La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Iniciem la veu dels animals i de la natura. La nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i resposta de la mà d'especialistes. Avui a l'espai de l'entrevista parlarem amb el membre d'Ecologistes en Acció, Diego Durán, sobre agroecologia. Ens acompanyaran, com sempre, la Carme Méndez, en Manel Casas i la Neus Aragonès. Tot seguit gaudirem de l'espai musical d'en Manel Casas i coneixerem una mica més els orangutans, el Sabies Què. Així doncs, comencem amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, del control tècnic.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel. Galeria de l'Expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Esther Villar, veterinària. Quins avantatges té fer-li un xequeig geriàtric al nostre gos? Es cansa i es queda desorientat. És normal per l'edat?
La gran avantatge del xequeig geriàtric és trobar una patologia abans de que aquesta doni sintomatologies, perquè després comences a fer el tractament i allargaràs la qualitat i la llargada de la vida del teu animal. Molta de nosaltres veu el gos vell cansat, que es desorienta, i ho dones per sentat de què és perquè és vell. No, vigileu, perquè hi ha moltes patologies com la insuficiència renal que fa pujar la urea, un problema hepàtic que fa pujar l'amoni. Poden fer que aquests animals estiguin com desorientats i no és per vell, es posa tractament adequat, es baixen els nivells tòxics i el gos torna a ser el que era abans. Clar, si diagnostiques una insuficiència renal perquè és un gos vell, clar que no t'ho podrem solucionar, però sí estabilitzar perquè ell visqui molt bé el màxim de temps possible. Si això ho fas amb un xequeig geriàtric, doncs perquè ja consideres que és gran i li faig abans de que el gos tingui qualsevol símptoma, ja només amb un canvi de pinso ho podem aturar. Tenir millor resposta tractant-los així que quan ens venen ja amb aquesta desorientació d'aquest cas que m'has plantejat. Llavors ja vol dir que els nivells són més alts i segurament ens costarà més estabilitzar-lo.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Bremen, de Sabadell. Més informació al 93 723 65 91 o al Facebook buscant Bremen Veterinària.
Ells són un més de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amics, animalons i amigues. Avui ens estrenem amb un cantant que va ser molt conegut arreu i que també ens va visitar aquí a Barcelona. Jo el recordo a la Monumental. Després, a la Monumental van prohibir aquests concerts per queixes del veïnatge. I després, sortosament, també va passar el mateix amb els toros. Es tracta del Rod Stewart, nascut a Londres ara fa 70 anys. És un londoner, els de Londres els hi diuen londoners, que començà cantant pels carrers, després en diferents conjunts, fins que es va independitzar. Escoltem-lo en I am in the mood for love i Smile. L'autor de Smile, i ja l'hem tocat algunes vegades aquí, és el Charlie Chaplin, que el va posar a la seva pel·lícula Temps moderns.
Because you're near me. Funny, but is in your eyes. Bright as the stars we're under. Ooh, is it any wonder that I'm in the mood for love? Why stop to think of weather? This little dream might fade. We've put our hearts together. Now we are one. I'm not afraid. And if there's a cloud above, if it should rain, we'll let it. But for tonight, forget it. I'm in the mood for love. Oh stop to think of weather. This little dream might fade. We've put our hearts together. Now we are one. I'm not afraid. And if there's a cloud above, if it should rain, well, let it. But for tonight, forget it. 'Cause I'm in the mood for love. I'm in the mood for love. Aching, smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use in crying? You'll find still worthwhile if you just smile. Find that.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Avui, a l'espai de l'entrevista, tenim amb nosaltres el Diego Durán.
Hola.
Amb el Diego parlarem d'agroecologia o, com potser gent ho coneix, l'agricultura ecològica. El Diego és membre d'Ecologistes en Acció de Catalunya i responsable d'aquesta àrea dins d'aquesta organització, que, com en altres ocasions us hem explicat, és una xarxa de persones i grups ecologistes, ecopacifistes, conservacionistes i de defensa dels animals i que de l'ADA també és una entitat fundadora. Doncs, Diego, per començar, com podries explicar breument a la gent que ens escolta què és l'agroecologia? És difícil,
és difícil
sí. Breument, però intentem sintetitzar-ho.
Per exemple, l'agroecologia, contraposada a l'agricultura ecològica, doncs va més enllà, no? L'agricultura ecològica és només, es cura només dels productes que siguin conreats sense pesticides, ni transgènics, ni res d'això. I l'agroecologia també té en compte els ecosistemes en els quals es conrea i també les persones que els conreen, no? La societat que va entorn d'aquesta agricultura.
Per tant, podríem dir que és un procés o un sistema més natural, o no té per què?
Bueno, és més respectuós amb la natura, perquè, per exemple, en l'agricultura ecològica, pues, anar a un supermercat i comprar unes pomes de Xile o de Nova Zelanda o d'on siguin, que poden estar conreades de manera ecològica, però, clar, si han de viatjar milers de quilòmetres per venir aquí, doncs no consideraríem que fos agroecologia.
Per tant, també el que es prioritza és el producte de proximitat, que és un concepte que ara també s'escolta a parlar molt.
Sí, hi ha diversos temes, no? El no ús de pesticides o d'adobs químics de síntesi, i també el tema social, no? La proximitat de productors i consumidors que decideixin, poden decidir tant productors com consumidors sobre què es conrea i de quina manera, i després que els treballadors del camp, treballadors i treballadores del camp, doncs tinguin una vida digna, una manera digna de guanyar-se la vida, no? Tot això es contempla en l'agroecologia.
Perquè, a part d'això, també, moltes vegades el que fa molta gent és consumir productes que no són de temporada. La majoria de la gent fa això.
Clar, també té en compte això. Els productes han de ser de temporada i també que estiguin adaptats a l'entorn cultural, no? Si aquí conreem mongetes del ganxet o productes de la poma de Lleida, pues, o peres de Lleida, doncs també, o sigui, són productes tradicionals, no, d'aquí, i això entra dins bueno, tenen una temporada aquests productes i llavors és quan s'han de menjar, no?, quan estan disponibles.
Uh-huh. I part de tota aquesta filosofia que ens explicaves, també jo al principi t'he preguntat si era una cosa més natural, perquè també respecta a la gent que treballa, a les plantes, i també respecta també la natura, perquè no s'utilitzen productes químics.
Clar.
I aquí, això, aquesta situació, aquí a nivell Catalunya, com ho portem, això? Ho portem bé, malament, o com està, això?
Doncs bastant malament. I més amb el tema de contaminació, també la ramaderia industrial, tota l'agricultura agroindustrial que diem, i la ramaderia industrial també, el que fan és posar molts productes de químics de síntesi, tant per fer pesticides com per fer adobs, i també els pinsos pels animals, no? Tot això és molt, molt intensiu en energia i en recursos, i llavors el que estem fent és malmetre la terra i malmetre els ecosistemes.
Mm-hmm. Carme.
Hola. Hola, Diego.
Hola.
Gràcies. Escolta'm, a més, tractant-se d'Ecologistes en Acció, doncs som molt afins, perquè nosaltres quasi, en fi, som d'Ecologistes en Acció des de que es va formar aquí. O sigui que és superbenvingut. Escolta'm, Ara no parlarem del Monsanto perquè ens posaríem, ens posaríem nerviosos. Però, a veure, com està Catalunya amb la tolerància dels transgènics?
Doncs...
Aquí es pot transgenitzar tot o què passa?
Clar, aquí hi ha diversos nivells de la responsabilitat, no? Al Parlament es va entrar una ILP, una iniciativa de l'Iniciativa sí. Popular, i CiU, PP i PSC ja no van deixar ni que es discutís, no?
Després, què volia aquesta ILP?
Doncs declarar Catalunya lliure de transgènics.
Ah.
Després hi ha a nivell estatal, que a nivell estatal també la normativa permet el conreu de transgènics, i altres països a nivell europeu que els han prohibit.
Com quins?
Com Alemanya, com Àustria...
França?
França em sembla que també, sí.
Sí.
Llavors, ara el problema que hi ha és que la Unió Europea, amb la directiva que ha tret en els darrers dies, és que deixarà conrear... Fins ara només es podia conrear per cultiu humà un transgènic, que és el món 810, és un blat de moro.
Sí.
Però ara n'ha aprovat... Sí.
Perdona, que em barrateu.
Ara n'ha aprovat 17 més... 17 varietats de transgènics més, diversos dels quals són tolerants a herbicides. Llavors, i també la Unió Europea el que ha fet és deixar que els països decideixin si els prohibeixen o no. Llavors, és com donar l'entrada, però que cada país decidís.
Escolta, i sembla que, a més, ara hi ha un gran perill amb això d'aquest tractat Estats Units-Europa, el TTTPI, eh? Perquè als Estats Units els transgènics, bueno, campen per su casa per tot arreu.
Sí, a més no els etiqueten.
I què passarà amb això?
Doncs aquesta darrera directiva ens temem que sigui una prèvia al TTIP.
Forçada.
Sí, és com dir-li, bueno, si al final no s'acaba aprovant el TTIP, perquè hi ha molta gent que està en contra i estem també en la campanya.
Ja és hora que els oïdors comencin a escoltar això del TTIP.
Sí, sí, també
això portarà molt, molt marro, en molta preocupació, especialment a moltes coses que Europa ha anat logran i uns avanços que es veu que als Estats Units encara té una legislació de 1800 o no sé què, no? S'estan aturats aquella gent, molt moderns per unes coses però aturats per altres.
Sí, en segons quins camps tenen una legislació molt més laxa, per exemple amb els temes de productes químics aquí es prohibeixen, bueno, hi ha uns 1200 que estan prohibits a Europa que amb el tema dels cosmètics, per exemple, que als Estats Units sí que permeten. I als Estats Units, en el tema alimentació, per exemple, les hormones a la criança d'animals, de vaques, doncs estan permeses, els transgènics no s'etiqueten...
Això es podrà congeniar, vols dir?
Bueno, si es fa a la baixa, com estan fent durant la porta...
Qui serà la víctima? Estats Units o Europa? Perquè aquí algú té que... Això de l'equilibri a vegades és difícil.
És que, més que Estats Units a Europa, el que creiem... Jo estic a la campanya, també, contra el TTIP, i el que creiem... El que creiem és que més que una guerra a Europa-Estats Units, és una guerra entre els poderosos, els multinacionals, i els països.
Que són els que remenen les cireres, lògicament.
Llavors, qui perdrà seran els pobles.
Hola, bona nit i benvingut. Mira, us estava escoltant ara i estava pensant una cosa. Fixeu-se que ara tenim que definir el que ha estat fins ara una agricultura respectuosa amb la natura, més o menys, fins fa pocs anys. Ara ja se li té que posar una etiqueta, un nom, que és l'agricultura, i que, a més, segons el que he llegit, és una disciplina científica, és a dir, que va molt més enllà. És com si es tingués que justificar el que ha sigut tradicional amb l'ésser humà fins fa poques dècades. Llavors, jo crec que... I, a més, perquè existeix aquesta pressió dels lobbies químics que intenten fer passar per quasi antinatural el que és normal i natural. O sigui, que estem a la inversa, no? S'ha girat tot com un mitjó. O sigui, que és al revés. El que abans era bo ara sembla que és dolent i ara tenim que tots reivindicar que hi hagi una agricultura. Jo el que m'agradaria potser que expliqués una miqueta la importància que té que com a consumidors sapiguem escollir i, per exemple, el que deies, unes pomes que venen de Xile, no? O unes pomes acharolades, que totes són iguals, quan l'agricultura extensiva, doncs t'hi trobes unes pometes que estan picadetes pels ocellets, que és molt bon símptoma, no? Doncs jo crec que ens tenim que reeducar amb això, perquè mengem per la vista, i una de les coses de menjar per la vista és mirar a l'aspecte, no al contingut, ni a l'origen, ni el que pot perjudicar. Explica'ns una miqueta aquest tema i lo important que és com a consumidors que pensem en això. I sobretot la importància que té per l'agricultor que viu només d'això i que si no té que emigrar del camp o acollir-se als transgènics, per obligació, per exemple.
Sí, un punt bàsic aquí és l'educació. No?
Sí.
Hem perdut molta cultura del menjar en el moment en què tenim... aliments que estan durant, estan fora de temporada, llavors, i també de cuinar, no? De la importància de la cuina, de que la gent no té temps per cuinar a casa. És tot un seguit de coses que la societat moderna, amb les presses i tot això, s'ha anat perdent, no? Llavors sí que hi ha d'haver una reeducació en donar-li la importància que té amb els aliments, també, i també fins i tot amb el tema de quin valor li donem, no? Ara la quantitat de recursos que una família de classe mitjana dedica a l'alimentació és molt, molt petit en comparació amb quan era abans, no?
Sí, és veritat, això? Que ara se gasten menys diners en l'alimentació?
Ara amb qualsevol
cosa. Però en restaurants, no? És curiós.
Clar, el tema està amb la part de pressupost que dediques, no sé, al cotxe o a pagar la hipoteca, sí. a comprar la tele de 50 polsades o tot això, és molt més que la... I llavors sí. Això no et fa res gastar-ho, no? Gastar-te 1.000 euros en una tele de plasma, però en canvi sí que regatejaràs que les pomes siguin 10 cèntims més barates aquí i aquestes són ecològiques.
Boniques, no?
Clar.
Sense saber el que hi ha al darrere, vols dir.
Clar, no, i també sense valorar realment que vale, la tele, pues, jo no en tinc, però si algú el pot tenir, pues, vale, que pagui el que vulgui. Però no li dona importància a que un producte hagi estat fet cuidant la natura, cuidant les persones que l'han fet, i que és un producte que alimenta realment. No és una cosa industrial que ha estat feta amb productes químics, forçant la natura, no? Llavors, és una reeducació que s'ha de tenir.
El producte de proximitat.
Clar,
és molt important, també.
Però,
clar, el producte de proximitat també pot ser manipulat o tractat químicament.
Clar, producte de proximitat, de temporada i ecològic.
Separar el gra de la palla a vegades és molt difícil,
sí,
també.
Com deies tu abans, del tema que sembla que ho fem malament, s'havia fet malament fins ara, es dona la paradoxa, no?, de que quan la gent fa bé les coses ha de pagar per tenir un segell perquè digui que ho estan fent bé. O sigui, en comptes de que qui fa malament, que li posa químics i posa verí, pagui perquè està fent mal a la gent quan s'ho menja aquests productes, doncs no.
Per exemple, EQC és molt més estricta per l'agricultura ecològica, que té que passar per uns filtres i complir amb uns cànons i està certificat. En quina mesura, perquè ho entenguin també, quins són els controls i els filtres que passa, per exemple, un producte d'agricultura ecològica?
Ara mateix no et sabria dir tota la cadena, però sí que hi ha una entitat de certificació,
no?,
que fa als camps i fa anàlisi.
Oi, escolta, em consta que fan inspeccions.
Sí.
No és broma, això,
No, van als camps, fan anàlisi dels productes, fan mostrejos, fan seguiment de les pràctiques que s'han fet... I això és un per obtenir el segell, sí que s'ha de... Bueno, a part de posar diners, s'ha de passar aquests controls, no?
Beneficis per la salut, Tiago? També? Perquè estem dins de la disciplina d'agricultura, que mira també per la salut de les persones, pel medi ambient, pels animals i per la salut de les persones.
No? En el moment en què un producte ecològic no té tots aquests productes químics afegits, doncs és... Com a mínim ja t'estàs estalviant això. Però a més hi ha estudis que diuen que porten els productes ecològics, com s'han creat, diguem que la natura ha fet el seu camí, tenen tots els... I si són de proximitat, clar. El producte ha madurat a l'època que toca, a la temporada que toca, i llavors té totes les seves propietats. Amb una poma que ve de Xile, vés a saber quan l'han agafat, vés a saber com... Pobles xilens, sembla que ja s'ho estiguem dient, però
clar,
és l'exemple.
Ha de fer molts quilòmetres, clar, no la poden agafar de l'arbre i portar-la al mercat, perquè, clar, ha de viatjar molt, molts quilòmetres.
Escolta, Diego, Jo que, clar, que tinc bastants anys, recordo de que als mercats hi havia el centre estructurat del mercat, però als voltants hi havia els pagesos que portaven el seu producte fresc del mateix dia que l'han tret, l'endemà ja estava. Doncs això ha desaparegut. Sembla que això no està autoritzat.
Sí. Això és una part de la cultura que també hem de recuperar. Això d'anar al mercat i de que la gent... Bueno, el mercat també servia per fer barri, no? Ara no és anar al súper, com a molt a saludar la caixera, dir-li hola, què tal, i ja està. O sigui, també és una manera diferent de fer, no? I ara a Barcelona s'estan fent hi ha un parell d'iniciatives de mercats de pagès, a Ciutat Vella i a l'esquerra de l'Eixample, que el segon dissabte de cada mes, i a Ciutat Vella el tercer dissabte.
En quin lloc ho fan, això?
El de l'esquerra de l'Eixample és a les Germanetes, que està al carrer, no ho sabria dir, però a l'espai Germanetes, allà al costat.
Sí, em sembla que sé, però per Consell de Cent o no és que sí?
Sí, sembla que sí. I el de Ciutat Vella és a la plaça Sant Agustí Vell, el tercer dissabte de cada mes. I, bueno, són mercats que al Baix Llobregat també s'estan recuperant els mercats de...
A Palma, a Mallorca també passa això, jo ho recordo, i a comprar coses, sí.
Això, a veure, ens entén que ens hem tornat còmodes, que ens agrada anar a qualsevol botiga i trobar sempre tot tipus de producte. Potser hauríem de canviar una mica xip i acostumar-nos a comprar també els productes de temporada.
Clar.
Que sí? Seria una miqueta això.
I més que això també és que cada dia hi hagin més, o sigui, creixi l'oferta del producte ecològic i el producte de proximitat.
Sense demanda no hi ha...
Nosaltres hem observat, in situ, no, que en altres països s'ha incrementat moltíssim. De fet, Espanya està exportant molt producte ecològic cap a fora. És curiós perquè no consumim aquí, sinó que exportem. Però també, com a nota positiva, també podem dir que amb les grans superfícies, inclús alguns productes tímidament comencen a entrar.
Sí, ja es veu l'etiqueta ecològica.
Ja comença a veure un petit espai on se'ls ho deixen. Però comparat, per exemple, amb el sud de França, que el tenim aquí mateix, a Perpinyà, cada dia és molt més la superfície que es dona amb els productes ecològics en general. Fruites, verdures, productes, avançats, tot. Sí. És a dir, tu creus que, per exemple, si aquí no es consumeix més i estem exportant, que a més Espanya i Catalunya té el clima ideal per produir això, és per una manca, potser, d'informació o de cultura o d'educació per part de l'administració, les respectives administracions, i ja està, podríem dir, de les escoles?
Clar, aquí són molts factors, no? Aquí es conrea tant en ecològic i s'exporta perquè hi ha una demanda, sobretot a Alemanya.
Perquè hi ha més conscienciació, vol dir que estan ja més informats.
Sí.
De principi ja estan més
informats. Llavors és el que dèiem abans, no? S'ha de començar per l'educació, que la gent demandi aquests productes, llavors més gent es podrà dedicar a treballar la terra amb aquests mètodes, que també cal recordar que a Catalunya, per exemple, menys del 2% de la població es dedica a la pagesia. O sigui, que és una
espècie d'extinció. És important, donar-li recolzament, potenciar-ho.
I potenciar la recuperació de joves al camp i de tenir pobles i viles vius que visquin de l'agricultura, i agricultura ecològica, que és més intensiva en mà d'obra. Però llavors, clar, això són qüestions polítiques, també, no? O sigui, la gent ha de demanar els productes, els pagesos els han de produir, i tot això no es farà sol o s'anirà fent sol a poc a poc, però si es vol donar un impuls gran, ja ha d'haver-hi polítiques...
Però també és cert que els que a vegades estem molt interessats a comprar, i jo m'hi conto, i el Manel també ens hi podem comptar, en comprar això, que a més és més car perquè no n'hi ha, no ho trobem a l'abast.
Clar, també hi ha hagut un defecte una mica de...
Jo crec que això passa més a les grans ciutats, no? Bueno, jo parlo, per exemple, jo visc en un poble, i clar, per mi és més accessible...
En quin poble estàs, tu?
Sant Sadurní d'Anoia.
Escolta,
és producte de proximitat.
Clar, tinc producte de proximitat.
Ecològic?
Sí, és ecològic, i llavors, clar, jo, per exemple, crec que tinc més accés a això, no? Perquè potser estic més a prop del lloc on es produeix. En canvi, clar, potser el que falta més són com mecanismes de que perquè arribi a les grans ciutats.
Arantxa, a Sant Sadurní ja es fan el cava ecològic?
Sí, i tant. El pioner va ser... Bueno, no faré publicitat ara, però el pioner de caves i vins ecològics va ser el Penedès. Sí, que sí. Tenim aquest...
No, i de fet, és veritat que els agricultors s'estan enrolant, sobretot generacions joves d'agricultors, s'estan enrolant cada dia més amb l'agricultura ecològica, que és important. I la ramaderia ecològica, no oblidem, també és molt important.
Jo, abans que marxés el Diego, m'agradaria preguntar-li, que hem parlat de productes ecològics, però ara mateix segur que ens escolta. Vol la pròxima vegada que vagi a comprar saber si allò que està comprant és ecològic o no, com ho ha de fer? Ha de preguntar directament. La llei diu que quan hi ha una parada de fruita hi ha d'haver el cartellet on te prové això. Com ho podem saber?
Sí, els productes ecològics estan marcats amb els que estan certificats, perquè ja que no, però els que venen a les botigues normals tenen una etiqueta de certificació, que el certificat europeu és com una bandera verda amb les estrelles de la Unió Europea, però que fan una fulla, un dibuix d'una fulla.
Escolta, i els transgènics també ho posa, l'etiqueta?
Ho hauria de posar.
No sempre ho posa.
Et dissimula més,
Quan tenen més del 0,9% amb un ingredient de transgènic, hauria de sortir com a transgènic. Però, clar,
no es posa això.
O molt petit.
Sí.
Perquè passi així.
Creiem que tampoc es fan els controls suficients, però bueno, això seria una qüestió de discutir.
En qualsevol cas, Diego, jo crec que és important recalcar que consumir productes ecològics és consumir una mica més de salut, oi?
Sí, i tant.
I salut per la terra.
Salut també. Per la terra i
per tots nosaltres. Sí.
Doncs, Diego, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres avui. Merci.
Moltes gràcies.
Gràcies, Diego.
Adéu.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. La nova app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. Nova app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Del 28 d'octubre al 7 de novembre, el Club Més Amics t'anima a descobrir l'antic imperi persa. Vine a Iran amb nosaltres i viu un viatge en el temps que passarà per una natura espectacular, una cuina sofisticada i la descoberta del patrimoni dels cristians armenis d'Iran, entre altres. Del 28 d'octubre al 7 de novembre, Iran amb el Club Més Amics, perquè el Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Alguns dels nostres oients els hi resultarà coneguda aquesta música. Es tracta del tema principal de la pel·lícula Nascuda Lliure, Born Free. La pel·lícula, que va ser filmada en 1965, narrava una història real d'amor i comprensió envers els lleons, que obtingué molt èxit i que va ser guardonada amb diferents premis. El personatge central, anomenat Elsa, era una lleona nascuda a Kènia. Els actors protagonistes van ser la Virginia McKenna i el Bill Travers, i les experiències viscudes amb els lleons durant els 10 mesos de rodatge van marcar un abans i un després amb les seves vides, iniciant, a partir de llavors, un llarg recorregut com a compromesos activistes i defensors de la vida salvatge. L'actor Bill Travers tenia ja una carrera cinematogràfica consolidada i les portes de Hollywood obertes, però va decidir emprendre una nova etapa com a documentalista. A 1967 torna a l'Àfrica a filmar el documental titulat Els lleons són lliures, amb tan bona acollida que es va convertir en un famós clàssic als Estats Units. Posteriorment, també els babuïns, elefants i d'altres espècies salvatges van ser tema dels seus documentals, denunciant la captura i captivitat dels animals i les seves negatives conseqüències. A la seva experiència personal, Travers li afegia el seu talent creatiu, motivant i transmetent una nova visió envers el món salvatge i la relació que tenim amb la natura. Junt amb la seva dona, Virginia McKenna, va fundar la World Free Foundation amb el lema de conservar la vida salvatge. Més tard, Zoo Check, focalitzat en el patiment dels animals dels zoos i amb l'objectiu d'aconseguir millorar les instal·lacions i les condicions de vida dels seus captius residents. Travers, que ja de jove havia desenvolupat una especial sensibilitat cap a les persones que patien i la capacitat per entendre, valorar i respectar la diversitat de països i les seves diferents cultures, molt sovint comentava: "No és que m'interessin més els animals que els éssers humans. Senzillament, el que m'interessa és la vida." Fins al moment de la seva mort, a l'any 1992, Travers es va mantenir ferm i actiu lluitador. Havent aconseguit transmetre a l'opinió pública una visió més crítica i també un canvi d'actituds envers els zoos i els animals captius.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert doctor en medicina Josep Martí, membre del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris i membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Hi ha moltes plataformes ciutadanes contra les incineradores. Quin és el problema que generen i quina és la solució?
Sí. Entenem per incineradores tot el que crema residus urbans, eh? O matèria orgànica, també la biomassa. Poden ser incineradores d'escombraries, com la que hi ha a Sant Adrià, de Barcelona, o poden ser sementeres en aquests moments que estan cremant residus urbans perquè no saben ja on ficar-los i els hi porten a les sementeres, que és un combustible molt barat, que els altres estan molt contents perquè cremen residus urbans que són molt més tòxics que no el dièsel o la gasolina, perquè és una barreja de plàstics i de matèria orgànica que llença, per més fins que siguin els filtres, a part de que una cementera no està preparada per cremar residus urbans, com una incineradora. Per tant, llencen molts contaminants, entre ells els dioxines, els furans, que són molt cancerígens, i per això han sortit moltes plataformes que s'estan oposant, doncs, a Santa Margarida i als Monjos, a la cementera d'allà, a la Farja Montcada, al dels Baix Llobregat, de Molins, no?, perquè no cremin. Ja contaminaven amb partícules de ciment, que els hi queden els llençols, doncs, negres o marrons quan els estan estesos, i ara, a més, contaminen amb tòxics molt importants, i per això es demana que no... Aquestes plataformes demanen que no s'utilitzin residus per incinerar. La biomassa, o sigui, els incendis forestals, contaminen moltíssim, amb dioxines, furans també, que bàsicament són un problema natural, cremen boscos i també contaminen. Per tant, el cremar biomassa massivament per produir electricitat, per exemple, que és molt poc eficient, a més, també contamina molt. Per això es recomana que no hi hagin estufes de biomassa per produir calor, que és més eficient, en els llocs molt contaminats. Si vols portar estufes de biomassa, doncs en una granja rural o en una escola rural, etc, però en un lloc que ja està molt contaminat. La contaminació de Pequín, que veiem, és sobretot perquè s'han posat a cremar biomassa. Tothom ha volgut calefacció, són molts milions de persones i cremen fusta i per això estan molt contaminats.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i del CAPS. Més informació a qualitat.aire@gmail.com i a caps.cat.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem amb el Rod Stewart. Hi han dues coses que el caracteritza, a part de que és molt bon cantant. La seva veu rasposa i el seu pentinat encrespat, amb baixant tipus palmera. És superconegut arreu del món, encara que ara ja se'l comença a oblidar. Crec que el seu gran èxit va ser com un comiat. De l'any 2003 al 2005 va presentar 4 CDs on es pot dir que va interpretar totes les balades més famoses que han existit. Quelcom que després fou imitat per altres cantants. Escolteu-lo amb Our Love Is Here to Stay, és del George Gershwin, els lírics, les lletres, és de la seva germana, de la Ida Gershwin, i I Only Have Eyes for You, que canta en duet amb la Anna Belén, en anglès. Fins a la propera, si Déu vol. Very clear, our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go. But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay. But our love is here to stay.
Stars out tonight. I don't know if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear.
The moon may be high, but I can't see a thing in the sky, 'cause I only have.
don't know if we're in a garden or on a crowded avenue. You are here, so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear.
They all disappear from view. And I only have eyes for you.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Abel Julien, de l'ICO. Hem escoltat que TV3 prepara un programa sobre ocells i que l'Institut Català d'Ornitologia hi col·labora. Ens pots explicar alguns detalls?
Sí, aquest programa es diu, es dirà, Tocats de l'Ala. Molt, nom molt apropiat. És molt interessant d'entrada que TV3 doncs, faci un programa sobre això, demostra bueno, un interès que hi ha pel tema medi natural i per ornitologia en concret. És un programa en el qual doncs, sortiran més ocellaires que ocells, diguem-ne. Va més sobre birders, que en diem, o watchers, és a dir, va més sobre la gent que va a mirar ocells i cada programa doncs, gira entorn d'una colla que vagi a mirar ocells o que faci alguna activitat determinada relacionada amb els ocells. Llavors nosaltres, a l'Institut Català d'Ornitologia, actuem com a assessor científic, que no hi hagi cap error en el programa quan s'esmenten coses tècniques dels ocells, i hem prestat tota la nostra col·laboració a TV3 per fer-lo, i val a dir que l'equip que el fan són gent molt professional, ens hem entès molt bé i la veritat que creiem que el programa bueno, estarà molt bé. Ja veurem si tindrà audiència o no, però el programa en principi pinta bé.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de l'ICO, Institut Català d'Ornitologia. Més informació al 93 458 78 93 i a www.ornitologia.cat.
Sabies que orangutan significa home de la selva? Els orangutans són naturals d'Àsia i formen part juntament amb els goril·les, els ximpanzés i els bonobos de les quatre espècies dels grans simis que habiten el nostre planeta. Són els més arborícoles i millor adaptats per viure sobre els arbres. La seva flexibilitat i els seus llargs braços els fan ser uns grans escaladors. També són molt intel·ligents i desenvolupen moltes habilitats. Fabriquen i utilitzen diferents estris i, per poder veure, recullen l'aigua de la pluja amb les fulles dels arbres. Improvisen paraigües rudimentaris que sostenen sobre els seus caps per guarir-se de la pluja i cada dia es construeixen un nou llit. La taxa de reproducció dels orangutans és molt minsa. Es limita a 2 o 3 cops durant la seva vida, amb intervals de 8 anys. Després de 9 mesos de gestació, les mares pareixen una sola cria que dependrà d'ella durant els primers 7 anys fins a arribar a la seva maduresa. La seva principal font d'aliment són els fruits dels arbres. Són nòmades i solitaris i recorren grans distàncies per la recerca d'aliment i de la parella. Antigament, les poblacions d'orangutans s'estenien per gran part d'Àsia, Índia i també part de la Xina, però en l'actualitat són una de les espècies més amenaçades, amb només una petita població d'uns 27.000 individus distribuïts entre Sumatra i Borneo. El creixement de la població humana, la indústria de la fusta, la seva caça, la fragmentació i la destrucció dels boscos ubica aquests grans simis en un estat crític de desaparició malgrat els esforços dels últims anys per protegir-los. Hem de ser capaços d'evitar la definitiva extinció de les darreres poblacions dels anomenats formidables homes de la selva.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras.
Amb els seus adopcions finalitzem programa, com sempre, a la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel.
Aquest diumenge la jornada electoral es viu a Ràdio Estel. A partir de les 2 de la tarda seguirem el desenvolupament de la jornada per no perdre detall de cap titular. Participació, previsions, informacions d'última hora i molt més. I a les 8 del vespre, programa especial electoral amb Ignasi Miranda, amb els resultats i les reaccions. Aquest diumenge, les eleccions catalanes a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 8 del matí a 5 de la tarda, Ràdio Estel transforma les hores en ritmes, els minuts en emocions, els segons en música. És la fórmula Estel. L'espai omple el teu dia a dia de les cançons que vols i dels artistes que admires. És la fórmula Estel, pels esperits sensibles a la bona música.
Fins que els que ocupen...